Molt bon dia a totes i a tots. Ara comença la segona edició del Món Obert d'Estiu, dedicat en exclusiva al turisme responsable. Des d'aquest espai radiofònic et convidem a viatjar amb nosaltres per tot el món, a través de les propostes del turisme responsable, o també dit turisme just, voluntarisme, rutes solidàries, ecoturisme o camps de treball, que en definitiva t'ofereixen la possibilitat de gaudir d'unes experiències humanes inoblidables. El 2007 és el nostre segon any de programa i ara ja coneixem una mica de món. Després d'haver viatjat l'estiu passat per l'Índia, El Salvador, el Senegal, l'Equador, el Nepal, Palestina, Mèxic i el Brasil, i d'haver conegut moviments socials com el Frente Farabundo Martí per a la Liberación Nacional del Salvador, l'Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Mèxic i el Moviment de Treballadors Rurals Sense Terra del Brasil. I sempre ho hem fet de la mà de les organitzacions de casa, com el Servei Civil Internacional de Catalunya, CETEM o la Xarxa de Consum Solidari. Amb els dipòsits carregats d'energia sostenible, enlairarem el vol durant juliol i agost, cap a indrets on abandonarem la rutina, ens oblidarem del rellotge i ens deixarem emportar per un ritme més lent, però a la vegada més espontani. Prepara't per un estiu ple de noves sensacions, on coneixerem altres cultures, tradicions, paisatges, històries, cuines i músiques, sempre gràcies a l'element més important d'aquest programa, les persones. Tots els dissabtes de juliol, de les 10 a les 11 del matí, t'esperem per conèixer món a Ràdio L'Hospitalet 96.3 FM, amb la companyia de qui us parla, Damià Caro, J.R. Bermúdez, el control tècnic, i l'equip del SICOM, Solidaritat i Comunicació. El primer vol de la segona edició del Món Obert d'Estiu el fem a un territori proper geogràficament, però sovint llunyà mentalment, el Marroc. El turisme és una activitat econòmica important al país, representa més de 3 milions de visitants i una mitjana de 1,4 milions de dòlars cada any. Les platges mediterrànies i atlàntiques, els paisatges de muntanya, la proximitat del desert, el patrimoni artístic de les ciutats imperials com Rabat, Feix, Meknès i Macarreix, l'animació dels mercats tradicionals i l'hospitalitat dels seus habitants han contribuït a fer del Marroc un gran centre d'atracció. Nosaltres emprenem el viatge al Marroc amb una altra perspectiva, la del turisme responsable, una mirada més humana, més social. I ho farem de la mà de Sodepau, concretament d'Anna Larrull, tècnica de projectes de la Mediterrània, de l'entitat catalana protagonista d'avui, Sodepau. I també comptarem amb la participació de Mercè Càmara, que compartirà amb nosaltres les seves emocions marroquines. I finalment, per tancar el programa, escoltarem a la Fàtima, portaveu i mediadora de l'Associació Sociocultural Ivan Batuta, que té com a un dels seus objectius principals afavorir l'intercanvi cultural entre magrebins i catalans. Bé, bon dia, Mercè Càmara, i gràcies per estar al primer món obert d'estiu.
Hola, bon dia.
Gràcies. Avui en parlarem amb la Mercè bastanta estona, però la primera pregunta, abans de passar a altres qüestions, seria: te'n recordes així del viatge al Marroc o hauràs de fer un gran esforç memorístic?
No, que va, me'n recordo perfectament.
Te'n recordes?
Des del primer moment que ho vaig decidir fins al moment que em vaig despedir del grup.
Sí. Doncs bé, abans de conèixer So de Pau, de parlar com vas viure l'experiència al nord de l'Àfrica, passem a la radiografia del Marroc.
Estat.
Regne del Marroc.
President actual.
Com a monarca tenen a Mohamed VI i com a primer ministre, Driss Getú.
Capital.
Rabat, encara que la major ciutat és Casablanca.
Llengua oficial.
La llengua oficial és l'àrab, però també es parla d'Erija i dialectes berbers i el francès.
Situació geogràfica.
Límit al nord amb la mar Mediterrània, a l'est i al sud-est amb Argèlia, al sud amb la República Saharaui i a l'oest amb l'oceà Atlàntic.
Superfície.
446.550 quilòmetres quadrats, una mica més petit que el nostre estat.
Clima.
El clima varia entre el desèrtic del sud i el mediterrani del nord, amb temperatures mitjanes que van dels 10 graus al gener als 25 al juliol. Clap, clap, clap.
Clap, clap, clap. Població total.
Gairebé 32 milions d'habitants.
Religió.
La majoria és islàmica, però també hi ha una minoria cristiana i jueva.
Economia.
La moneda és el dirham i l'economia marroquina no emergeix. En els últims 15 anys, en els que s'han privatitzat 122 empreses amb el suport del Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional, la pobresa ha passat del 10% al 19% al Marroc. El país depèn massa del sector agrícola, que no ha aconseguit modernitzar-se prou, i sembla que a l'Estat li interessi la migració, siguin pasteres o amb contractes. La riquesa de la Casa Reial, en canvi, és incalculable. Mohamed VI, que fa 8 anys va ser batejat com el rei dels pobres, és ara conegut com Majeski, perquè es dedica, sobretot, a l'esquí aquàtic.
Món Obert, el programa de solidaritat i cooperació de Ràdio L'Hospitalet.
Avui coneixerem el Marroc, de bracet d'una entitat catalana, So de Pau. I per saber-ne més d'aquesta entitat de gairebé 15 anys de vida, parlem amb Anna Larrull, tècnica dels projectes de la Mediterrània de So de Pau. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Doncs tenim un interès especial avui en conèixer So de Pau. Explica'ns què és So de Pau.
Bé, doncs és una organització no governamental, les sigles vol dir Solidaritat per al Desenvolupament i la Pau, i vam néixer l'any 93 i la idea nostra és de treballar el tema de cooperació, sensibilització, comerç just i solidari, sobretot en l'àmbit de la Mediterrània, que bueno, és una zona que per nosaltres, en el moment en què es va fundar, doncs, l'associació doncs, estava com molt deixada, bueno, es treballava molt més amb altres zones, però era una zona com molt abandonada i pensàvem que és una zona a treballar perquè és molt, molt, bueno, és on estem visquent i aleshores doncs, és interessant treballar a prop d'on vivim, no? Uh-huh.
Teniu, per dir-ho així, per definir-ho ràpidament, tres àmbits d'actuació. El primer seria consum solidari. Com, sí. com enfoqueu aquest tema?
Bé, una mica ve donat perquè ja, amb els projectes que estem realitzant a la Mediterrània, especialment al Marroc, molts d'ells són d'impuls a la creació de cooperatives de femenines, sobretot. Aleshores, la idea era una mica de relacionar el nord-sud amb aquest tema i bueno, portar cap aquí productes que s'estan realitzant aquestes cooperatives, que van des del consum del cuscús, realitzat per una cooperativa de dones a la zona de Chauen, fins a teixits, bueno, robes a la zona de Marrakech, per les fems de Marrakech. Bueno, la idea era que tot aquest material pues, entrés en una xarxa que amb la que hem treballat i estem treballant fa temps, la xarxa de consum solidari, uh-huh. i bueno, pues, tingués una visió aquí a Europa, uh-huh. i sobretot a Catalunya.
Les persones que vulguin comprar en comerç just tenen la possibilitat de fer-ho a Ciutat Vella, em sembla, a plaça de Sant Agustí Vell, número 15.
Sí. I també al local de Sodepau hi ha coses, que està a passatge del crèdit número 7, diferents coses. Uh-huh. Perquè, bueno, també, per exemple, hi ha l'oli d'argan, bueno, productes més així, més petits i més fàcil de tenir amb una associació que no passa a la botiga i que també estan molt accessibles. O sigui, hi ha diferents coses tant a la botiga de Sant Agustí Vell com a la de passatge del crèdit, que és on està l'oficina de Sodepau. Uh-huh.
Perfecte. Passem a l'àmbit de cooperació.
Sí.
Treballeu en països com Algèria, Marroc i Palestina. Què hi feu, en aquests tres estats?
A veure, a Algèria la veritat és que el que treballem és molt el tema de drets humans. Aleshores treballem amb associacions de familiars de desapareguts que estan des de fa anys doncs, intentant pues això, trobar els seus familiars que durant des de l'any 92 pues, han desaparegut i a més intentant crear una... Bueno, fer pressió en l'Estat per aconseguir el tema, tot el tema de treballar, el tema de la reconciliació nacional uh-huh. i tal, no? Després, en l'àmbit de... A Palestina és més aviat amb el tema de la sanitat, que estem treballant amb la Health World Committees, que sí. són una associació, bueno, una organització que treballa el tema de sanitat amb hospitals, realització, bueno, construcció d'hospitals, atenció sanitària a tots nivells, des de... Bueno, a presons, a dones, a zones més aïllades, que on no hi ha accés fàcil a hospitals i tal. Uh-huh. I després, a Marroc, doncs, la veritat és que treballem amb molts... Són diversos temes, no? Des del tema que comentava abans d'impuls al cooperativisme femení fins a, bueno, doncs la dinamització associativa, que per nosaltres és potser una de les coses més importants, no? El tema de, bueno, doncs que a la regió on fem projectes, a les zones, a les poblacions... hi hagi una associació pues, forta que després continuï dinamitzant la zona i no depenguin exclusivament del suport del primer món, que digui, com si diguéssim. Uh-huh. Perquè bueno, està clar que podem estar fent ponts i pous i carreteres per tot Marroc, però bueno, per nosaltres l'important és que després la gent que hi viu doni una continuïtat a aquests projectes i bueno, aconsegueixin això, el tema de l'autoorganització, i tal, bueno, una mica això.
I el tercer àmbit d'actuació que teniu des de Sodepau, per resumir-ho, és en l'àmbit de sensibilització, on feu exposicions i publicacions com, per exemple, jocs de comerç just.
Sí, en aquest àmbit la idea és, bueno, allà on, a les zones on treballem i on tenim projectes, doncs, donar a conèixer aquí, a Catalunya, pues, la situació d'aquestes zones. Aleshores, doncs, la idea és fer això, xerrades, per exemple, o jornades, pues, on fem vindre pues, a gent d'aquests països, no tant d'Argèlia, de Marroc, gent que treballa en el tema dels drets humans, gent que treballa en el tema del cooperativisme i tal, o amb el tema de, també a nivell educatiu, pues, això de... a nivell de fer materials educatius per les escoles, pels professors, per com abordar aquests temes que a vegades és complicat, no? Sobretot, per exemple, a les escoles ens trobem amb molts professors que ens venen pues, perquè hi ha molts nens emigrants i no saben a vegades pues, massa com com respondre, no?, a les seves necessitats. Aleshores, doncs, bueno, la idea és una mica aquesta, no? També, amb el tema de la sensibilització, per nosaltres és molt important tot el tema del turisme que estem desenvolupant, per, bueno, pues, per intentar que la gent d'aquí conegui una mica les realitats d'aquests països.
Per totes aquelles persones que vulguin informar-se amb més temps sobre el que és Sodapau i aquests àmbits d'actuació que hem estat comentant, sempre poden visitar la pàgina web www.sodapau.org, on trobaran una informació bastant completa. Anem acabant. Parlem una mica del tema d'aquest programa Món Obert d'estiu. Parlem del turisme responsable. Com enteneu vosaltres aquest turisme responsable o solidari, que es diu?
Aviam, nosaltres pensem, bueno, el turisme responsable pensem que posa atenció tant en el fet econòmic com en les qüestions socioculturals i mediambientals de la zona que es visita. Aleshores, doncs, per nosaltres, tot el tema del turisme ve relacionat amb un projecte d'autoocupació que va començar als anys 90, a Marroc en concret, i que era, bueno, una agència de turisme rural que es va crear amb expressos polítics que van sortir de la presó i van tindre un suport extern d'una ONG per muntar una agència de turisme. Però era una agència que volia fer un turisme, diguem-ne, diferent, no? Un turisme potser d'intercanvi, i que, a més, generés a llarg termini un lligam entre turisme rural, desenvolupament i associacionisme local, no? Que, bueno, que a més impliqués també directament a la població rural del Marroc. Aleshores, bueno, que preteníem amb això era una mica, pues, que la població es beneficiés d'uns ingressos, pues, econòmics extres, no? I tanmateix, pues, de llocs de treball especialment per joves, perquè, clar, vull dir, nosaltres amb la gent que anem, doncs, després en allà a les zones rurals, pues, els joves estan amb nosaltres fent-nos de guia o jugant-nos les mules, acompanyant-nos contínuament. Aleshores, també, arrel d'això, doncs, aquests ingressos econòmics podien beneficiar el total de la població, doncs, amb la possibilitat de millorar les infraestructures comunals de la població, no? I després també una cosa que per nosaltres era molt, molt important, és el tema de la potenciació, pues, això, de l'autoorganització i de l'associacionisme, no?, a les zones on anem, no?, entre la població, idea dels viatges.
Feu dos tipus de propostes.
Sí.
Una que tenen com a destí al Marroc, datat d'aquest any,
sí,
cap al Kurdistan.
Sí. Bueno, el viatge del Kurdistan entronca amb uns que es va fer ja fa anys, des de diferents associacions que el van formar, i es va fer un viatge, pues, a partir del qual, era més polític, posem, pues, a partir del qual va sorgir l'associació Catalunya-Kurdistan, no? A partir d'aquí, doncs, s'han fet diverses coses amb el tema de la solidaritat, no tant de projectes de cooperació, sinó més aviat amb la solidaritat, i aleshores una de les persones que ha estat més vinculada i ha estat viatjant molt a Kurdistan i així, doncs, va proposar la idea de realitzar aquest tipus de viatge, doncs, però una mica fent-lo al màxim, pues, això, en contacte amb la població. Aleshores, el viatge, el que es fa és es dorm, bueno, es va combinant entre dormir a les cases de la gent i als hotels, i aleshores la idea és anar a visitar, es visita diferents associacions, es parla amb periodistes, es parla amb feministes, es parla amb mares de presos, una mica per donar una visió al màxim d'àmplia de la situació que s'està visquent en aquest país.
Avui, en el primer programa, el primer Món Obert d'estiu d'aquest any 2007, viatgem amb Sodapau al Marroc. Ens agradaria que ens expliquessis què hem de fer per viatjar amb Sodapau al Marroc, si hem de fer algun tipus de formació, i com és que enfoqueu el viatge a aquest estat del nord d'Àfrica.
A veure, aquest viatge, són viatges que fem cada any i es fan a diferents zones, no? Llavors, depèn una mica de l'època de l'any, busquem el lloc més adient. Són zones on hi ha projectes de cooperació o en marxa o ja acabats. Aleshores, la idea una mica dels viatges és conèixer els projectes i apropar-nos a la població a la que s'han fet, a la zona on s'han fet aquests projectes, conviure amb ells el màxim possible, de vegades a les seues cases, de vegades en albergs de turisme rural, que són també resultat de projectes de cooperació. La idea, sobretot, és la d'apropar-nos i conèixer-nos més, no? I bueno, pensem que fins ara el resultat és bastant interessant, no?, per tots costats. Aleshores, doncs, bueno, res, no és que hi hagi més requisits que el de bueno, participar en una formació que fem d'un dia, el que passa és que ara a hores d'ara ja ha passat per aquest any, i és una formació d'un dissabte que, bueno, s'explica una mica què és Sodepau, s'explica una mica més a fons el que veurem, els projectes, com veiem nosaltres els projectes de cooperació, què fem, què estem treballant a Marroc, els projectes que es visitaran, la ruta que es farà, i una mica explicar també la diversitat cultural d'aquesta zona. A part d'això, bueno, pensem que la gent també es fa una autoselecció, no? Perquè quan sap a vegades que estarem a cases de gent, que igual no hi ha les condicions a nivell de bany o de dutxa, de no sé què és més complicat, doncs ja també hi ha una autoselecció, no?
Clar, aquesta formació la feu perquè els oients s'hi puguin apuntar el proper any, la feu més o menys a quina alçada més?
Pues mira, no, aquest any que ha sigut, el 9 de juny em penso que va ser o alguna cosa així.
Vale.
Passa que, bueno, aviam, a Marroc la cosa s'allarga més, no? Normalment les altres ONGs que van a zones més, bueno, que cal agafar avió i tal, doncs els terminis per apuntar-se per la inscripció es tanquen molt més d'hora. Però nosaltres, com que, bueno, pues, el viatge comença a Algeciras, agafem el ferri i tal, és com molt més fàcil, i per tant, doncs, no hi ha tanta pressa. Amb la qual la gent, pues, es va apuntant. Ara mateix encara hi queda alguna plaça, vull dir que anem molt... Es va molt més tranquil el ritme per apuntar-se en els grups.
Doncs, perfecte, moltes gràcies, Anna Larrull, tècnica dels projectes de la Mediterrània de Sodepau, per haver-nos fet 5 cèntims sobre el que és la vostra organització, Sodepau, i per haver-nos també compartit el que enteneu per turisme responsable des d'aquesta organització. Moltes
Molt
gràcies,
bé.
Anna, i bon estiu.
Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de poder-ho fer.
És un plaer.
Vinga, igualment.
Fins una altra.
Adéu.
Adéu. Bé, bon dia, Mercè Càmera, de nou. Hem parlat amb tu un instant, fa uns minuts, però et donem un bon dia de nou.
Bon dia a vosaltres.
Doncs hem conegut ja Sodepau. Hem vist una mica la radiografia del país que coneixerem avui, el Marroc. I ho volem fer de la mà de Sodepau i també del teu bracet. El bracet de la Mercè Càmera, que ha estat al Marroc ja algunes vegades. Però la primera pregunta a fer-te seria... Com que vas apuntar-te a una proposta de turisme responsable? Qui va ser el cuc que va llogar-te cap a aquestes noves fronteres turístiques, diguem-ho així?
Bueno, en principi va ser una mica casual i espotxat també per una anul·lació d'un altre viatge. Jo tenia la intenció de viatjar al Marroc i em vaig posar malalta. Però era un viatge d'aquests preparats, un viatge, bueno, dels típics turístics.
Que el mateix et va dir, no, d'aquest tipus de viatges no els facis, no els facis.
Sí, sí,
el cos et va prohibir fer el viatge.
Possiblement. Jo, bueno, no agraeixo estar malalta, però jo crec que va ser, per una part sí. I al poc temps uns amics que havien estat, que van viatjar a Nicaragua, em van comentar que hi havia una organització que feia viatges solidaris i que anaven al Marroc. Em van donar l'adreça, l'adreça electrònica, vaig estar mirant i un dia em vaig decidir. sense pensar-m'ho gaire. Mm-hmm. I vaig anar a la primera reunió que feien abans de decidir qui anava, qui no anava, i d'explicar una mica com funcionen aquests viatges.
Mm-hmm. Volem viatjar amb tu, i per això volem recuperar el teu viatge al Marroc. Marxem des d'on? Des d'on marxem?
En aquest cas marxem des de Barcelona. Uh-huh. Marxem justament sortint de treballar, perquè jo treballava de nit, sense dormir, corrents a casa, agafar la motxilla, i sortim des de, com he dit abans, des de Barcelona fins a Algeciras. Uh-huh. Tot un viatge bastant anecdòtic, amb el fet aquest de no haver dormit en tota la nit, no?
Aquest viatge el fem de...
Des de Barcelona fins a Algeciras.
Amb quin transport? Amb
una furgoneta. Sí, una furgoneta.
Amb unes quantes hores de viatge.
Sí, unes quantes.
Amb companys de viatge, també.
Els companys de viatge, en un principi, no coneixia ningú. Mm. També era un risc, entre cometes, no? I a mesura que anàvem parant, fent les paradetes, lo típic, et vas començant a conèixer... Mm. I com a anècdota també viatjaven amb nosaltres dos nens petits.
De quines edats?
Sí. En aquell moment, ara no sé si ho encertaré,
Bueno, si em sento més o menys. La franja
3-4 anys.
3-4 anys.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí. Va ser una experiència també
era,
curiosa.
Era la seva primera experiència de turisme responsable, suposo. En 3-4 anys no podien tenir molta experiència.
No, un d'ells ja havia viatjat, però clar, de bebè. Sí, havia
hosti, anat... de bebè. Sí, a la panxa de la mare.
Sí. Segons ens van explicar després, sí.
Barcelona, Algeciras, la camioneta.
Sí. Una vegada arribem a Algeciras, allà s'esperava amb un altre viatge que venia de Madrid. Mm. Bueno, de Madrid, Barcelona, ara no recordo. La qüestió és que esperàvem amb un altre que amb nosaltres no va venir, amb la furgoneta. Mm-hmm. I allà havíem d'esperar el ferri, perquè el viatge aquest era en ferri des d'Algeciras fins a Nador. Mm-hmm. També amb uns camarots compartits, vull dir que era tot... Des de principi ja era tot compartit, no era res individual. Uh-huh. I vull dir que d'entrada era sense conèixer ningú i ale, a l'aventura.
A l'aventura. A l'aventura humana de conèixer gens, indrets nous...
Exacte, sí.
I d'anar trepitjant el terreny sense por, podríem dir-ho així.
Sí, sense por. Tot i que en un principi encara no sé ni com em va sortir aquest ímpetu. La veritat que una vegada ja vaig... només les hores que va trigar el viatge de Barcelona a Algeciras, i em vaig començar a sentir bastant còmoda.
Mm. Que bé.
Sí, només ja d'entrada.
Perfecte. Un cop estem al Marroc, què és la primera sensació?
Uf!
moltes sensacions.
Sí, moltes sensacions. Sobretot les... Per mi va ser les olors, no? Uh-huh. És que no sabria com definir-ho. Evidentment fa una olor diferent a les... No sé, les olors a les que estem acostumats. Mm. I sobretot la calor. Mm? Tot i que vam arribar, hi havia diferència horària, i vam arribar allà i que era de matí, però bueno, a les poques hores, com que allà ens estaven esperant els de la furgoneta de l'agència, mm-hmm, amb qui treballa a Sodepau, allà al Marroc, mm-hmm, Tizi Random.
Exacte.
Sí. I llavors ja quan vam enllestir direcció al primer... Alberg, el característic era la calor.
Uh-huh. Mm. Tizi Rando és una agència de turisme rural i de muntanya compromesa amb el desenvolupament local. Per tenir més informació d'aquesta agència de turisme, sempre podeu clicar a la pàgina web www.tizirando.com, on trobareu tota la informació d'aquesta entitat germana de Sodepau, d'aquesta entitat marroquina, però que també té contactes aquí a terres catalanes. Continuem el viatge de turisme responsable amb la Mercè Càmara i amb els seus companys. Aquest viatge, per situar-nos temporalment, el vas fer a quin any, a quina època de l'any?
Va ser en l'any 2004.
2004,
sí, no m'equivoco, Sí, va ser l'estiu, la segona quinzena d'agost.
Època de calor, diguéssim.
De calor, sí, l'època de calor. Era quan podia agafar les vacances. Sí.
Els primers allotjaments, per dir-ho així. Les primeres coneixences al Marroc. Quines van ser?
Bueno, la primera
van ser humanes, van ser monumentals, van ser...
No, van ser humanes, sí. No va ser monumental. La primera va ser arribar al primer indret, que es diu Aitjaber, on hi ha un dels projectes, és un alberg, i allà d'entrada doncs, bueno, va ser més a nivell humà, perquè va ser quan ja van començar a compartir amb el grup i amb els guies de So de Pau, que ja ens van començar a explicar una mica quin tipus de projecte era, per exemple, doncs, l'alberg de Javer, no? Ens van explicar què significava i qui ho portava. I, bueno, simplement també ja amb la repartició de les habitacions, doncs aquí ja comença l'aventura, no?
Per què?
Sí, perquè, clar, en principi hi havia alguna parella, doncs la parella es posaven junts, els que anaven una miqueta sueltos, doncs, com que és un alberg i hi havia també habitacions amb lliteres, doncs, bueno, és qüestió de començar a compartir,
clar.
No?
Comencem el viatge ja compartint, des del viatge, sí. La primera cosa de la camioneta... No, i després dels
sí.
quartos.
La camioneta on vaig sentir la primera vegada la música que estem sentint ara. Sí.
La primera experiència la passem a la comunitat rural d'Aitjaber. L'idioma que parlàveu allà era el francès. Vosaltres com us comunicàveu?
Bueno, jo almenys no sabia l'idioma francès. Llavors, i entre nosaltres sí que hi havia algú que sí que sabia una miqueta i sempre estàvem al seu costat. I què ha dit? I què no ha dit? I ara pregunta-li això. I, bueno, l'Anna i el Pepe, que eren també els que eren els guies, diguéssim, de So de Pau, doncs també feien una miqueta de traductors.
Perfecte, sense pors.
Cap ni un.
Ni a nivell lingüístic, ni a nivell físic, de res.
Ni un.
Passem uns quants dies a aquesta comunitat rural.
Sí. D'aquí vam passar un dia, després vam baixar a Fes per conèixer... Això ja va ser més monumental, no més turístic, per conèixer el com es diu?
Una cosa molt important, sí. que té Fes, que és una ciutat imperial, Fes, que remunta al segle VIII. És la principal ciutat de culte musulmà del país i posseeix una de les universitats més antigues del món. D'aquí que Fes sigui una ciutat particularment atractiva per la seva potència cultural, que segueix viva avui en dia. Entre els seus monuments, s'ocupen un lloc destacat les mesquites Kara Ouine i dels andalusos. No sé si són aquests els monuments que et referies o són altres, però bàsicament el que ens importaria seria una mica destacar aquest contrast que vas trobar potser segurament entre la comunitat rural d'Aitjaber i una ciutat com Fes.
El que Aitjaber em va... és un record que tinc molt, molt present. Va ser que ens van presentar la família, que en un principi quan es feien els primers viatges solidaris es compartia la vivenda amb la família abans de que existís l'alberg. I va ser un moment molt maco, tot i que no ens enteníem, i encara recordo els somriures de les dones. Ens van invitar a prendre te i, bueno, allà sentats a la fresqueta de la nit, que s'estava molt bé, i parlàvem, rèiem, ens miràvem, i amb això ja era, amb aquesta comunicació ja n'hi havia prou per començar a prendre aquest contacte a nivell humà. I aquesta va ser la primera nota que trenca una miqueta el tòpic, no?, de quan vas a un altre país, i que és l'amabilitat i l'obrir-te les portes de casa seva, sense cap tipus de recança.
Déu-n'hi-do, no? Doncs sense poder-te comunicar verbalment, et comuniques amb altres formes, amb gestos...
Exacte.
Amb
mirades,
actituds.
El somriure... Sí.
Déu-n'hi-do. I aleshores passem a Fes, una ciutat I després de FES, cap a on anem? Després de conèixer aquesta ciutat.
Després de FES, llavors anem a direcció cap a l'Atlas i entremig fem alguna parada. Fem parada a Rabat, on allà va ser també una miqueta... bueno, vam parar a dinar i vam veure una mica el poble. I després vam continuar fins a arribar a Marràqueix. Marràqueix vam descansar allà una tarda nit. També vam fer algun recorregut així més a nivell turístic. I d'aquí ja va ser on vam anar a la zona rural, que per mi va ser el que més em va impactar.
Per què?
Per això mateix que t'he comentat abans, no? La relació entre les persones sense conèixer l'idioma.
Sense donar res a canvi, simplement convertint un temps.
Sí, i després amb la relació també amb els que portaven, diguéssim, els albergs. Perquè una vegada vam arribar a la zona rural, a l'Atlas, el primer alberg va ser Arem, a un poble que es diu Arem. I Arem és un lloc on tenen un projecte que és una associació. I vam fer bastanta connexió amb els nois joves que portaven a l'alberg. Vam compartir alguna nit també amb ball, amb música que feien ells manuals, amb una taula... Sí, va ser una relació bastant...
Vau ballar, és a dir, vau aprendre algun tipus de dansa especial?
Una mica
atrevir,
així, sobre la marxa. Sí.
Com és una festa així al Marroc, aquesta zona rural?
No, però no va ser una festa premeditada, va ser... Bueno, que després de sopar vam anar a veure les estrelles.
Hòstia.
Però com que hi havia núvols, no hi havia estrelles.
Ah, aleshores s'havia d'organitzar una cosa.
I llavors van començar, que si nosaltres cantàvem alguna cançó que coneixíem, llavors ells amb una cullera, no tenien res més, i una taula, doncs feien música de la típica marroquí, no? I nosaltres doncs, cantàvem alguna de les nostres, alguna catalana, por ahí perduda, i feien com un intercanvi musical.
Abans m'has parlat, fora del micròfon, d'una música especial, que feia referència a una estada vostra.
Això...
a on?
Això va ser un altre viatge, el segon viatge que vaig fer amb So de Pau, que va ser a prop de Merzuga, i era en un alberg que es deia Albert du Sud, que estava al ple desert. I és una música que ells mateixos la feien, bueno, també una miqueta així, tipus turístic, pels turistes que anaven o per la gent que la volien, que la demanaven, no? Sí, que la volien conèixer. I llavors, bueno, la vaig poder aconseguir perquè el noi ens la va... Vam fer una petita gravació, així, a nivell casolà.
No és que sembla si l'escoltem.
Perfecte, sí.
Déu-n'hi-do, no? Quina música més especial.
Sí. Concretament, aquesta nit després vam compartir amb els músics una mica de xerrada i realment va ser un intercanvi també que torna a repetir, que torna a trencar tots els tòpics que són fruit de la falta de coneixença d'altres cultures, no?
Hem passat una estona amb la Mercè Càmera, hem conegut a Pau, i ja ens queda res, poquet de temps ja per acomiadar la Mercè. Però abans li volíem fer una pregunta referent a quin és el fruit que t'endús del Marroc. Quina és la llavor, diguéssim, que t'has endut del Marroc que has intentat plantar, diguéssim, així a terres catalanes, on passes el teu dia a dia?
Doncs la llavor és fer com una petita sensibilització a nivell familiar, a nivell d'amistats, a nivell inclús del lloc de la feina, per animar que la gent perdi sobretot la por. La por a països que està una miqueta invadit per la mala fama de en aquest cas, com estem vivint en aquests temps del terrorisme, no? I de no ficar tothom a dintre del mateix, el mateix sac, no? I sobretot de trencar aquestes barreres, de no compartir la nostra cultura amb la cultura d'altres països, no? I aquesta és la llavor que més, que jo crec que he anat una miqueta implantant o intentat passar-la amb altres, gens, no? I no sé si ho ha aconseguit.
Bueno, de moment, participant al programa de Monobert de Ràdio Hospitalet, la llavor, diguéssim, l'arbre ja va creixent.
Esperem que sí.
Ja estan sortint les primeres flors. Bé, doncs moltes gràcies, Mercè Càmera, per haver compartit els teus viatges al Marroc i per haver-nos fet sentir una mica aquelles olors del Marroc i aquelles sensacions de trepitjar terra vermella del nord d'Àfrica. Moltes gràcies, Mercè Càmera, i fins la propera.
Gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat de poder difondre la meva experiència. Moltes gràcies.
Bon estiu.
Bé, gràcies, igualment.
Món obert, el programa de solidaritat i cooperació de Ràdio L'Hospitalet.
Ara és el moment de fer un viatge molt més proper, a la ciutat de Barcelona, al carrer Sant Pau, 82 Baixos. Per què? Per picar la porta de l'associació sociocultural Ivan Batuta. I quins l'obre? Doncs la Fàtima, la seva portaveu i mediadora, que ens comentarà els objectius de l'associació, la interconnexió cultural entre el Magreb i Catalunya.
L'associació sociocultural Ivan Batuta, pues, bueno, es una entitat sin ánimo de lucro que se fundó en 1994, pues, por un grupo de jóvenes marroquíes y catalanes que, bueno, que tenían en común, pues, mira, ganas de trabajar en temas de inmigración, dinamismo, etcétera. Y bueno, la idea fue, pues, trabajar con la primera generación de marroquíes, bueno, pues todo el tema de la acogida, ¿no? Y del conocimiento, pues, de los recursos, del entorno, etcétera. Es un poco, pues, prestar la ayuda humana, social y cultural, pues, al colectivo marroquí que residía en Cataluña en ese momento. Sí, hacemos clases de castellano y catalán que van por niveles, ¿vale? Y que que lo dan voluntarios autóctonos, y luego dentro de los voluntarios hay también un responsable que es el coordinador de los voluntarios, que es el que se encarga de tener el material específico para personas inmigradas, el que pueda también trabajar temas referentes a la lengua, como puede ser un plan de entorno aquí en el Raval, pues un poco no solamente el que vengan y dar clases, sino también un poco ver otros proyectos que estén vinculados con conocimiento del entorno y las competencias lingüísticas. Y luego hacemos también clases de árabe para autóctonos, para personas autóctonas, bien sea porque su profesión esté ligada un poco con la inmigración marroquí. Y también se dan clases de árabe clásico y del dialecto ladarilla. Pues el programa Radio Safir es un programa que sale también del programa de Yobas y que, bueno, un poco es... son unos encuentros mensuales que hacían los jóvenes para ver un poco, bueno, pues todo el discurso, ¿no?, de las llamadas segundas generaciones de inmigrantes. Y uno de los temas preocupantes era el tema mediático, ¿no?, en cómo se estaba tratando la imagen de los jóvenes en los medios de comunicación. Y de allá sale, pues, este proyecto Safir, que es una idea, bueno, es una iniciativa que sale de una asociación en la que no son profesionales y que es bilingüe, es decir, es un programa que se hace en árabe y catalán simultáneamente. Y que se hace en Radio Gracia. Luego también está desde los jóvenes la revista Atawasul, que es una revista que hace 5 años que se ha creado y que es trimestral y que también, bueno, pues un poco habla pues a lo largo de 3 meses qué es lo que ha pasado en temas de migración y además las actividades nuestras también que se hacen en la entidad. Y ahora de aquí a poco pues se trabajará con BTV en temas también de, digamos, de el tema de medios de comunicación. Sería la misma línea de Radio Zafir, pero con BTV.
Avui, 7 de juliol, en el primer Món Obert d'estiu de l'any 2007, hem conegut el Marroc de Bracet de Sota Pau i de la seva tècnica en projectes a la Mediterrània, Anna Larrul. La Mercè Càmera ens ha transportat directament a les terres marroquines a través del seu viatge de turisme solidari. I si encara en volies més, la Fàtima ens ha presentat l'associació sociocultural Ivan Batuta i les seves tasques d'interconnexió culturals. Aquest matí està l'inici d'un estiu carregat de ganes de conèixer noves persones, formes de fer, costums, cultures... I esperem que tots els dissabtes de juliol a les 10 del matí t'animis i sintonitzis Món Obert al 96.3 FM de Ràdio L'Hospitalet. Qui us parla? Damià Caro, el tècnic de so J.R. Bermúdez, l'equip del SICOM, Solidaritat i Comunicació i Ràdio L'Hospitalet, ja ens hem apuntat al turisme responsable i que sàpigues que volem fer-ho amb tu. Fins al proper dissabte.